En Dani Gómez i en Domènec Subirà. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Què vam aclarir ahir? Unes quantes coses, no?
Unes quantes coses, sí. Mira, a veure, d'entrada, comencem per aquí. Queda clar què pensa Mariano Rajoy i si se sent interpel·lat o no després de veure les imatges de la repressió policial de l'1 d'octubre.
Si se hubiese actuado cumpliendo la ley, si no se pretendiera violentarla, no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos a buen seguro ver también aquí. Yo lo lamento muchísimo y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes.
I sobre Vox també hem aclarit algunes coses, perquè fins ara hem escoltat molt poc els seus advocats, a Pedro Fernández i a Javier Ortega Smith. Són els que demanen penes més altes com a acusació popular per als processats. I ahir, quan finalment van intervenir, per exemple, en aquesta pregunta que li feien a Mariano Rajoy, Ortega Smith revelava quines són les intencions d'aquest partit ultra.
Se planteó el gobierno que usted presidía la aplicación del mecanismo excepcional del artículo 116 de estados de alarma, excepción y sitio, y es obvio que no lo aplicaron. ¿Por qué razón?
Pues por una razón perfectamente entendible, porque nosotros pensábamos que el artículo 155 era mucho más operativo a los efectos que nos ocupaban, y además era más justo, porque los estados de excepción o de sitio a los que usted se ha referido en su intervención pueden afectar, y de hecho afectan, a derechos individuales de las personas.
Per cert, si a algú no li havia quedat clar també quina havia estat la proposta del govern Rajoy a la demanda d'un referèndum per part dels independentistes, ahir la va tornar a aclarir.
¿Qué propuestas concretas hizo a tenor de lo que se planteaba en aquel entonces hasta pues el año 2017?
Bueno,
propuestas concretas, sí, si las puede identificar.
La propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución. Esa fue la propuesta más importante.
Aquesta és la proposta. Per cert, a Mariano Rajoy no li consten les 34 sentències del Tribunal Constitucional que el seu govern ha incomplert en temes relacionats amb Catalunya. Però el moment més dur va ser, sens dubte, quan va intervenir Soraya Sáenz de Santa Maria, quan va comprovar que l'interrogatori de Jordi Pina, també el de Xavi Melero, que l'hem sentit a la portada de les 8, doncs no se'n sortia tan bé. Postura granítica i sense concessions als 12, amb els 12 processats.
Si el gobierno de la que la señora testigo formaba parte como vicepresidenta no tuvo en consideración ese clamor que cientos de miles de ciudadanos en Cataluña demandaban de que pudiera hacerse un referéndum que llevara a la autodeterminación de Cataluña, si no lo valoran ustedes nunca.
La primera obligación de todo gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes y respetar la Constitución. Eso es lo que valoramos siempre.
Y no valoraron que se podía modificar la Constitución ante la demanda de una parte importante de los ciudadanos del país.
Lo que creo que no valoraron, quienes no valoraron que tenían que ir por una modificación de la Constitución, creo que están sentados en el banquillo.
I sobre la violència, què va dir Soraya Sáenz de Santa Maria, Domènec?
Doncs d'alguna manera podríem dir que assumeix fil per randa el relat de la violència que fa la Fiscalia.
¿Hubo incidentes violentos o choques o enfrentamientos todos los días?
Sí, sufrimos mucho políticamente como consecuencia de que muchos alcaldes y muchos concejales en un clima de acoso masivo, generalizado y sistemático, pues recibían amenazas y coacciones.
¿Creía que los votantes del 1 de octubre se iban a enfrentar con esos acometimientos de la policía?
Lo que vi fue las murallas humanas que hizo en algunos casos y las agresiones y los lanzamientos de objetos que todos pudimos ver por televisión.
Es decir, no tiene constancia de ninguna...
Judiciales, preferiría utilizar ese término que el que ha utilizado usted en su pregunta, actuaciones policiales bajo mandato judicial. Se utiliza la expresión cargas y yo preferiría en mi respuesta utilizar eso.
Sí, bueno, sí.
Me preocupé, como hago muchas veces, por la salud de los policías y guardias civiles cuando sufren circunstancias de esa naturaleza.
Que hi va haver tensió a la sala durant tot l'interrogatori. La segona part de l'interrogatori a Soraya Sáenz de Santa Maria, que havia arribat al Suprem, han posat desafiant i somreia contínuament quan li preguntaven des de Fiscalia, però després de més de dues hores de declaració se li va gelar el somriure. Per què? Doncs perquè les defenses la van posar en contradiccions clares, Domènec.
Sí, podríem dir que aquell somriure condescendent que va mostrar en alguns moments se li va començar a torcer amb aquesta afirmació sobre quan es va prendre la decisió d'enviar 6.000 policies a Catalunya.
Creo recordar que las actuaciones violentas que se produjeron en la Consejería de Economía y Hacienda fueron en el entorno del 20 de septiembre y la decisión de enviar esos 6.000 policías y guardias civiles se tomó en el entorno del 21-22 de septiembre.
Quedeu-vos amb aquestes últimes dates, 21-22 de setembre.
No, no, que la decisió es va prendre el 22 i, en canvi, els piolins havien arribat.
Exacte,
de matinada al 20.
El tema dels vaixells, dels piolins, això és un negociat de Jordi Pina. Per què? Perquè aquest advocat representa la defensa de Josep Rull i l'exconseller de Territori era qui tenia la competència dels ports, per tant, qui decidia aquí...
Si podien atracar.
Exacte. Per tant, què passa? Després de Pina d'escoltar aquesta afirmació que feia a Saint de Santa Maria davant del tribunal, agafava el calendari i, òbviament, no li quadraven els dies.
Hay una cosa que no me cuadra. ¿Cómo es posible que ustedes tomen esta decisión el día 22 a raíz de lo que ha pasado el día 20 y conste en autos que el barco Movidada, conocido coloquialmente como el barco de los violines, solicitara su atraque en el puerto de Palamos el día 19? ¿No será que la decisión de hacer venir a los funcionarios policiales se tomó por parte del gobierno con mucha anterioridad al día 19, que es el día que solicita el atraque?
Lo que uno hace y tiene que tener presente son los distintos escenarios para poder llevar a cabo determinadas actuaciones que son necesarias y poderlo hacerlo inmediatamente, y me imagino que a eso obedecería.
Mire, es que sabe lo que pasa, que esto es un juicio, esto no es un debate político, y usted hace de política. Yo le hago una pregunta.
Bueno,
contésteme, por favor, lo que le he preguntado.
A ver, señor Pina, debates no.
Un gobierno lo que tiene que tener es capacidad de anticiparse a lo que pueda pasar.
Fricció amb Jordi Pina, l'advocat de l'exconseller de Territori, i picabaralla directa i oberta amb Xavier Melero, que és l'advocat de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn. A Melero tampoc li quadraven els números i es feia moltes preguntes. 6.000 policies i guàrdies civils per tancar més de 2.000 col·legis electorals? Quines eren les intencions reals del Ministeri de l'Interior? I quin paper reservava als Mossos, li preguntava.
Si ustedes no confiaban en los Mossos d'Esquadra, ¿qué iban a hacer esos pobres 6.000 agentes con 2.239 centros? ¿A qué iban? ¿A reforzar el orden público en auxilio de los Mossos d'Esquadra o a sustituir a la policía de la Generalitat? Desleal.
A cumplir con su obligación de acuerdo con un mandato judicial.
¿En qué momento del día 1 de octubre quebró el mecanismo de coordinación? Es decir, si sabe usted las razones por las que el coordinador del ministerio suspendió todas las reuniones de coordinación.
No lo sé.
Soraya, ja recordareu, com a vicepresidenta, era la responsable del CNI, del Centre Nacional d'Intel·ligència, i els serveis secrets no van detectar les urnes, que eren l'objectiu prioritari de l'Estat per impedir el referèndum de l'1 d'octubre. Per això, Francesc Homs, l'advocat de Rull, de Turull i de Sánchez, li recordava a Sáenz de Santa Maria aquest fracàs polític i policial.
Que aparecieron de golpe y porrazo el día 1 de octubre por la mañana. Ni una sola. ¿Cómo se lo explicaron? Que no le encontraron ni una urna.
Mire, cumpliendo decisiones.
Complint decisiones judiciales.
Exacte, complint decisions judicials, que va ser potser una de les frases o un dels mantres...
El que més va dir, perquè cada vegada que es referien a les càrregues policials, deia, jo no li vull dir càrregues policials, són les actuacions per ordre judicial.
Ja recordava, és veritat que no vam aconseguir localitzar les urnes, però sí vam tenir èxit en altres operacions policials intervenint paperetes, també deia que en totes aquestes qüestions operatives, de totes maneres, ella no n'era responsable.
Hi va haver un debat indirecte, Artur Mas, Soraya Sáenz de Santa Maria, amb missatges oposats sobre el diàleg, l'autodeterminació i el referèndum. Escolteu.
Yo siempre escuché la voluntad de acordar los términos de ese referéndum con el gobierno español. Siempre. Lo escuché también en declaraciones públicas del presidente Puigdemont cuando visitaba al presidente Rajoy en la Moncloa y le ofrecía pactar la fecha, la pregunta y las condiciones anteriores y posteriores al referéndum.
El gobierno de la nación no puede disponer sobre la soberanía y sobre la unidad del territorio nacional. Mi obligación es cumplir la ley. Y yo ni con el señor Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación en nuestro país. Porque si eso se quiere hacer, hay que reformar la Constitución.
I l'atenció soterrada de tot aquest judici, sens dubte, la figura de Carles Puigdemont.
Sí, sense perdre les formes, la compostura, amb finezza, com diuen els italians, amb molta finesa el fiscal Javier Zaragoza i el president Artur Mas parlaven de diferent manera, en diferent estil, sobre quin tractament s'ha de donar a Carles Puigdemont.
Tuvo reuniones informales, o no reuniones de govern, lógicamente, a lo largo del 2016, convocadas a instancias del procesado rebelde, señor Puigdemont.
Yo tuve algunas reuniones, efectivamente, convocadas por el presidente de la Generalitat de Cataluña, el muy honorable señor Carles Puigdemont.
Sí, aquest va ser un moment de dir el que per vosaltres és això, per nosaltres és això. La revelació del dia la va fer, però, l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Dues revelacions que va deixar la sala. La primera.
Sabíem que el govern espanyol controlava les finances de la Generalitat des de novembre del 2015, però ara des d'ahir sabem que aquest control no era total, sinó absolut, des de juliol del 2017.
Nunca se había hecho una intervención de un control de pagos hasta el punto de que sustituimos a la propia administración autonómica. Y por tanto, lo que el acto público que hacen los representantes de la Generalitat convocando con la presencia física de unas urnas que no están sufragadas con presupuesto público, pues es un acto que, en fin, es que no sé cómo calificar.
Bien, esto excluye la posibilidad de que haya actuaciones irregulares para la financiación del referéndum, o engañosas o fraudulentas.
No.
Segona revelació. El Ministeri de Montoro va crear un equip de funcionaris que col·laborava amb la Guàrdia Civil i amb la Fiscalia investigant si el govern català destinava diners públics al referèndum.
Todos esos informes han contado con el asesoramiento de personal del minicualificado que se constituyó un equipo humano para asesorar esas investigaciones. Insisto, investigaciones policiales, investigaciones judiciales.
Cristóbal Montoro, amb aquesta afirmació, obria la porta dels dubtes sobre la malversació de fons públics. Ha presentat Hisenda 9 denúncies contra la Generalitat, que, per cert, tot sigui dit de passada, no formen part de la causa que es jutja. La imatge del dia la trobareu ara sí a tots els diaris espanyols. És Rajoy assegut davant del tribunal.
Sí, penseu que no és la primera vegada que ho fa, que en menys de 2 anys li ha tocat també seure, també com a testimoni, a l'Audiència Nacional, en aquest cas pel judici del cas Gürtel. Per tant, és una fotografia que ja havíem vist fa menys de 2 anys.
I el dubte?
Doncs el dubte, nosaltres més o menys ho teníem clar, però sembla que el tenia el diputat d'Esquerra, Jordi Tardà, perquè va arribar i volia parlar en català.
Parlaré en català a les preguntes de Vox.
Mire, vamos a... No empezamos bien. Mire, una cosa es que la sala haya concedido el derecho a cualquiera de los acusados a expresarse en su propia lengua. Pero otra cosa bien distinta es que los testigos no se expresen en la lengua oficial. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231, en consecuencia, con independencia de quién le pregunte...
Pero para que lo entienda yo, que soy lego en la materia, sí. ¿Tengo derecho a responder en catalán o no?
No.
No és l'ego en la matèria, eh, Joan Tardà?
L'ego en la matèria no ho és, punt. Però ell ho va dir. I després Marchenas va veure que s'havia despistat perquè va pensar que això de l'ego havia dit Artur Mas.
Sí.
Vam tenir un començament de dia una mica accidental.
Joan Tardà ja ha viscut situacions molt semblants al Congrés dels Diputats amb el tema del català.
Senyals horaris de les 9 del matí. Esteu sentint el matí de Catalunya Ràdio. Avui el judici es reemprèn a les 10 amb el testimoni d'Íñigo Urkullu, amb qui valdria la pena fer un cafè, perquè ahir no vam acabar d'aclarir amb Mariano Rajoy si havia o no parlat directament amb ell sobre mediació, com a mediador, com a relator, això que està de moda ara, per intentar resoldre les coses els dies finals d'octubre. A veure si avui ho aclarim, no?
Sí, no queda massa clar què és el que farà avui Rajoy, perquè ahir despistava, eh? Deia,
despistava.
Bé, sí, no sé si em vaig reunir, si no vaig reunir amb un cul.
No?
Era Ortúzar, era el...
De fet, Jordi Pina va acabar dient, bé, ja ens ho aclarirà demà el senyor Urkullu, i això és el que esperem que passi avui.
Això és el que us explicarem avui. També compareixen avui com a testimonis a Gabriel Rufián, Albano Dante Fachín, el
Ernest
Santiago
Banach.
En directe, Ernest Banach, que, per cert, participarà ara a la tertúlia i anirà de pet cap allà. I, naturalment, també aquesta tarda molt pendents del ministre de l'Interior, que ho va ser, del govern Rajoy, Juan Ignacio Zoido. A veure si ell realment sap o no quin dia van arribar els piolins a Catalunya. Una pausa i tertulia.
El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.